Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Oriol Junqueras vol optar de nou a la presidència d'Esquerra al congrés que el partit ha convocat al novembre. Junqueras, que ahir va anunciar que deixaria el càrrec temporalment, vol obtenir l'aval de la militància per repetir com a president després de recollir idees i impressions de la ciutadania per renovar el projecte del partit. Carles Puigdemont ja ha començat contactes amb Esquerra Republicana de cara a sondejar el suport a la seva investidura. El candidat de Junts manté la legitimitat de la seva opció per poder ser investit en segona volta. Des del PSC, Salvador Illa insisteix que es presentarà a la investidura i que els seus diputats no serviran per fer president Puigdemont. La Unió Europea obre una investigació contra Facebook i Instagram per determinar si violen les regles europees sobre protecció de menors. Brussel·les sospita que els algoritmes que utilitzen aquestes xarxes creen addicció, que són perjudicials per als menors, i que el sistema no ofereix prou verificació sobre l'edat dels usuaris. Vladimir Putin i Xi Jinping defensen una sortida dialogada a la guerra a Ucraïna, coincidint amb l'ofensiva russa al nord-est del país que ha obligat a recular les tropes ucraïneses. El president rus s'ha reunit amb el seu homòleg xinès a Pequín per segona vegada en menys de 6 mesos. La Generalitat ha encarregat una auditoria externa per poder revisar la infraestructura ferroviària de Catalunya. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la mesura s'ha pres per poder entrar a totes les instal·lacions de DIF i auditar què va quedar afectat pel robatori de coure de diumenge. El Tribunal Europeu de Drets Humans arxiva la demanda d'Artur Mas contra Espanya per la pena d'inhabilitació que se li va imposar per haver organitzat la consulta del 9-N del 2014. Ho fa perquè no ha rebut resposta de Mas sobre les observacions fetes pel govern espanyol a la demanda. Frenada en la compra-venda de pisos i cases, al març es van vendre 6.800 habitatges a Catalunya, un 22% menys que un any abans, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Aquestes dades trenquen la tendència alcista amb què el mercat immobiliari havia començat l'any. La Guàrdia Urbana identifica 37 persones en el desallotjament de l'antiga escola Massana, al barri del Raval de Barcelona. Entre tots s'acumulaven 149 antecedents policials, segons fonts municipals, que asseguren que l'edifici està en molt males condicions. Entitats del Raval lamenten que les persones que hi vivien es quedaran ara al carrer. I el TNC es debat entre el col·lectiu i l'individu amb el muntatge Baby No More, que s'estrena avui a la Sala Tallers. És l'últim treball de la companyia BA, col·lectiu, que dirigeix Anna Serrano. Els esports.
El Barça juga aquest vespre al camp de l'Almeria, el partit que tanca la jornada intersetmanal amb l'objectiu de sumar un nou triomf que els consolidi com a segons i amb un coixí de 4 punts sobre el Girona. L'Espanyol buscarà aquest vespre tornar a la primera divisió femenina de futbol després de 3 temporades a segona. Per aconseguir-ho ha de remuntar un gol de desavantatge davant l'Osasuna. I el Baxi Manresa s'estrena avui als play-offs de la Lliga CB jugant aquest vespre a la pista de l'Unicaja de Màlaga, el primer partit dels quarts de final.
I el temps, xàfecs i algunes tempestes fortes aquesta tarda a la meitat nord de Catalunya, especialment al prelitoral, la Catalunya central i el prepirineu. Risc elevat de calamarsades. Clarianes cap al sud de la demarcació de Lleida i a moltes comarques de Tarragona i l'Ebre. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
La setmana post-eleccions, en què tot just encara no sabem què acabarà passant políticament al país, i la mateixa setmana que Rodalia Renfe torna a estar al capdavant del rànquing de preocupacions dels usuaris, hem pogut saber que la Generalitat ha encarregat una auditoria externa per poder revisar la infraestructura ferroviària de Catalunya. De fet, l'acord per al traspàs de Rodalies ja preveia que el govern pugui saber com està tota la xarxa, però ara demanen poder entrar a totes les instal·lacions d'ADIF i saber què farà el Ministeri de Transports per prevenir, entre altres coses, nous robatoris de coure. Us explicarem quins són els municipis catalans que més augmenten de població durant l'estiu. Segons l'IDESCAT, multipliquen per 5 els habitants el Port de la Selva i Pals, i, en canvi, on tothom que pot marxar durant el període estival és a l'Hospitalet de Llobregat, Badalona i Sabadell, Precisament avui s'ha presentat a Girona la plataforma pel decreixement turístic, una entitat que denuncia que la massificació turística de la ciutat ha arribat al límit i demana repensar el model econòmic. A Barcelona aquest matí hem assistit al desallotjament de l'antiga escola Massana, el Raval, un edifici, ens diuen, en molt males condicions, on vivien entre 30 i 40 persones que han estat identificades. La Guàrdia Urbana diu que entre tots acumulaven 149 antecedents policials. Anirem a Lleida, també, on avui s'ha presentat l'aplec del Cargol, que arrenca la setmana que ve, torna a ser una edició de rècord, amb la participació de 119 colles i un total de 15.000 penyistes. I ens aturarem a Sant Julià de Ramis, on avui s'inaugura l'Esperit Roca, el recinte d'una antiga fortalesa militar, la nova proposta gastronòmica del Jaman Roca, però que va molt més enllà d'un restaurant. Al Catalunya al dia el fem l'Àngels López, l'Imma Matas, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Generalitat i municipis mouen fitxa davant la situació del servei de Rodalies, davant la reiteració d'incidències de tota mena. Avui han passat més contratemps. El govern, els ajuntaments passen a l'acció per poder inspeccionar la infraestructura i reclamar mesures que garanteixin fiabilitat a l'usuari. Però anem a pams. Joan Garcia, bon dia.
Bon dia, Marta.
Abans que res, què passa avui amb aquests problemes sobrevinguts?
Mira, ara mateix un tall de circulació entre les estacions de Garraf i Sitges. Afecta la R2 Sud i els trens regionals que circulen per aquest corredor. D'altra banda, ja s'ha solucionat un problema que ha afectat fins a mig matí la senyalització a l'R1 entre Arenys de Mar i Mataró i que ha provocat retards. Es manté el servei amb autocar entre Blanes i Maçanet. I a mig matí també s'ha pogut retirar el tren de mercaderies avariat, que ha tallat la circulació entre el Vendrell i Sant Vicenç de Calders. Això és a la R4 Sud. I tot això al marge de les restriccions que hi ha a quatre línies pel robatori de coure de diumenge.
Déu-n'hi-do. Davant de tot això, Joan, la Generalitat, dèiem, ha encarregat una auditoria externa per poder revisar la infraestructura ferroviària de Catalunya.
Sí, segons ha pogut saber Catalunya Informació, el govern, que encara no ha rebut cap informe preliminar dels fets de diumenge, vol poder entrar a totes les instal·lacions d'Adif i auditar les infraestructures afectades pel robatori a Montcada Bifurcació. Recorda que l'acord pel traspàs de Rodalies contempla que la Generalitat pugui conèixer l'estat de la xarxa. I també reclama al Ministeri de Transports que informi de les accions que té previstes per prevenir més sustraccions de coure.
I sobre els efectes del robatori de diumenge, l'alcaldessa de la Garriga i presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, promourà una reunió amb alcaldes dels municipis afectats.
Budó ha explicat al matí de Catalunya Ràdio que demanaran que torni el servei amb autobusos a la R3 que hi va haver durant el tall pel desdoblament mentre la línia no sigui fiable.
I el que nosaltres demanem amb aquest front comú és garantir que aquestes persones es puguin desplaçar amb normalitat al seu lloc de treball o allà on estudien, al seu centre d'estudis. I el que ens demana la gent és que es torni a restablir el transport alternatiu amb autobusos fins que no es resolguin les incidències amb la R3.
D'altra banda, el Departament de Territori pregunta a Renfe quan se solucionaran les limitacions a l'R7 i l'R12, amb trams que, recordem-ho, s'han de cobrir amb autobusos, perquè entén que no estan relacionades amb la infraestructura malmesa a Montcada. Creu que s'ha pres aquesta decisió de posar autocars per falta de recursos davant el fet que l'R4 s'ha hagut de desdoblar en dues línies i ara, per tant, necessita més trens i maquinistes. Fonts de Renfe, que hem consultat, ens han dit que respon a la restricció de pas de trens per la zona afectada.
Municipis com el Port de la Selva i Pals multipliquen per 5 la població a l'estiu. Ho diu un estudi de l'IDESCAT de l'any 2022 que fa una radiografia de com es distribueix la població durant els períodes vacacionals. Mireia Sala, bon dia.
Bon dia, Marta.
Quins municipis estan més massificats a l'estiu?
A banda del Port de la Selva i Pals, que passen de 1.000 a 6.000 persones i de 2.000 a 10.000 en el cas de Pals, altres municipis que augmenten molt la població durant les vacances d'estiu són Sant Pere Pescador, que quadriplica els habitants, i Santa Susanna, Tossa de Mar, Salou i Cadaqués, que els tripliquen. En termes absoluts, on augmenta més la xifra de població estacional, és a dir, la que no està empadronada, és Barcelona, seguida de Salou, Lloret de Mar i Tarragona.
I a l'altre extrem, quins municipis són els que es buiden a l'estiu?
El que més és l'Hospitalet de Llobregat, que perd 16.000 habitants, seguit de prop de Badalona, Sabadell, Terrassa i Santa Coloma de Gramenet. Si es mira per comarques, les que perden més població durant les vacances són el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.
Doncs, si parlem de turisme i i de massificació, us hem d'explicar que neix a Girona la plataforma pel decreixement turístic per denunciar justament que la massificació turística de la ciutat ha arribat al límit. Apel·len a les administracions perquè prenguin mesures per reduir el turisme i reformular el model econòmic. Anem a Girona. A Núria Paraire, diuen que el problema va més enllà de regular la mobilitat de les bicicletes al centre de la ciutat, oi?
Hola, bon dia. Sí, sabeu que a Girona el principal turisme és el dels ciclistes que venen sobretot dels Estats Units i el Canadà. Se'ls veu passar a vegades en grups pels estrets carrers del barri vell, on hi ha una concentració de comerços dedicats a aquest tipus de turisme, precisament a l'hora que van desapareixent algunes botigues de tota la vida. Doncs bé, des de l'1 de maig han aparegut pintades contra el turisme ciclista, ho hem explicat aquí, i s'han malmès els panys d'algunes botigues d'aquest sector. I és en aquest marc que s'ha presentat avui la nova plataforma pel decreixement turístic que està formada per veïns i entitats que fa temps que treballen contra la massificació. Ara s'han unit perquè creuen que la situació a Girona i als municipis del voltant ha tocat fons.
És una situació límit que està tensionant la ciutat, està tensionant a totes les ciutadanes. Això no és només de bicis sí, bicis no. Això va d'uns límits biofísics, això va d'una capacitat que hem sobrepassat, d'un malestar que això ha generat i que, per tant, cal, a part de regular, revertir aquesta situació.
Reclamen també que es diversifiquin les activitats econòmiques, apel·len a totes les administracions perquè saben que no tot està en mans de l'Ajuntament i valoren així els actes vandàlics dels últims dies.
Ni condemnem ni reivindiquem en aquest sentit el que ha passat, sí que donem suport a aquell teixit associatiu, a aquells espais que fa temps que ja estan lluitant pel tema de la massificació turística.
Entre les mesures concretes que proposen hi ha una auditoria per comptar els pisos turístics perquè diuen que n'hi ha d'il·legals, que es deixi de promocionar el turisme i condicions dignes per als treballadors del sector.
La Guàrdia Urbana identifica 37 persones en el desallotjament de l'antiga Escola Massana al barri del Raval de Barcelona. Entre tots, acumulaven 149 antecedents policials, segons fonts municipals. Entitats del Raval lamenten que les persones que hi vivien no tenen on anar i que ara es quedaran al carrer, en Alfonso.
Les persones que fins avui vivien dins de La Tancada, un edifici de titularitat municipal a la plaça de la Gardunya, expliquen que a les 5 del matí els han despertat els cops a les finestres dels agents de policia per fer-los fora. Durant tot el matí, un fort dispositiu policial amb Guàrdia Urbana, Mossos i Policia Nacional ha coordinat la plaça per desallotjar l'edifici, que estava ocupat des del 2018. El tinent d'alcalde de Seguretat i regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, diu que l'edifici estava en molt mal estat.
No reunia cap condició d'habitabilitat. La gent que ha pogut entrar en el moment de la intervenció relaten unes situacions absolutament degradades d'aquest espai, de pudors, inclús de precarietat. És una de les coses que es deien, és a dir, que hi havia un perill cert físic pels ocupants.
El portaveu del Sindicat de l'Habitatge del Raval, Max Carbonell, lamenta que molts dels que vivien a La Tancada eren migrants en situació irregular que ara hauran de dormir al ras.
Una actuació totalment racista, jo diria quasi sociòpata, perquè és gravíssim deixar 35 persones que no tenen cap alternativa i que són de les que estan més als marges i estan més vulnerabilitzades i deixar-les tirades al carrer com estan fent ara mateix. És una barbaritat.
Entre els 37 identificats hi ha dos detinguts, un investigat i 5 persones més que han passat a mans del jutge.
Els cossos policials es preparen per un creixement de la delinqüència multireincident a Barcelona aquest estiu per la celebració de la Copa Amèrica. El toc d'atenció l'ha fet el responsable de seguretat de la delegació del govern espanyol a Catalunya davant la comissió de l'Ajuntament que estudia justament mesures per combatre la problemàtica de la multireincidència. Ajuntament de Barcelona, Jordi Corbalán.
El responsable de seguretat de la delegació del govern espanyol, l'inspector Juan Venegas, ha remarcat la importància que els cossos policials es coordinin internacionalment davant la celebració de la Copa Amèrica.
Los Juegos Olímpicos de París va a haber mucho multireincidente que se va a desplazar allí, pero luego esos multireincidentes puede ser que se trasladen a la Copa América.
Des del Col·legi d'Advocats, Emilio Segrí demana que s'aprofiti aquesta competició per augmentar el nombre de jutjats que fan judicis ràpids.
Aprofitar la Copa de l'Amèrica per fer experiències pilot de la mateixa manera que es va fer als Jocs Olímpics de Barcelona. Si hem d'insistir amb que hi hagi una dotació de jutjats per l'enjudiciament de judicis ràpids amb caire permanent, aprofitem la Copa de l'Amèrica.
La intendenta coordinadora d'investigació dels Mossos a Barcelona, Sònia Riu, ha alertat del col·lapse d'aquests jutjats.
Amb aquests dos jutjats a data d'avui estem assenyalant judicis per mitjans de desembre. A finals d'aquest mes l'agenda de 2024 quedarà esgotada. Per tant, és imprescindible que aquest segon jutjat es mantingui operatiu fins l'any 2025 i en cas contrari estaríem en risc de prescripció del delicte cap a febrer de 2025.
El cap de la unitat d'investigació de la Guàrdia Urbana, Juan Guzmán, ha demanat que s'actualitzin els protocols per millorar la coordinació policial i el síndic de Greuges, David Bondia, ha alertat de la complexitat d'augmentar les penes pel robatori de telèfons mòbils per la dificultat de calcular el valor de la informació que conté cada aparell.
Hem arribat amb una a un quart de dues. Moment per saber aquesta hora com tenim la circulació i el transport públic. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs amb algunes retencions provocades sobretot per incidències. Hi ha cua a la C58, l'autopista del Vallès, des de Montcada i Reixac fins a Torre Baró, direcció Barcelona, perquè hi ha un accident que talla un carril. Ja treballen per retirar els vehicles de la calçada. Ara hi ha també un vehicle avariat a la Ronda Litoral, a l'altura del Port Vell, en direcció al Nus de la Trinitat. Això està provocant aproximadament uns 5 quilòmetres de cua des de Zona Franca fins al Port Vell en direcció al Nus de la Trinitat. I en sentit contrari, hi ha retencions més o menys habituals, lentitud i aturades des de Diagonal al mar i fins a la Barceloneta en direcció al Nus del Llobregat. També es comença a carregar la Ronda de Dalt i a cua des de Vallcarca i fins a Sant Gervasi en direcció al Nus del Llobregat. En sentit contrari, en direcció al Nus de la Trinitat, retencions entre Pedralbes i Sarrià i també des de Vallcarca fins a la Vall d'Hebron. A la resta de carreteres i autopistes del país també veiem aturades a l'autopista AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, cosa que afecta també la calçada lateral, la B3, i en aquesta zona també l'encreuament amb la Nacional 150 a l'altura de Barberà del Vallès en direcció Barcelona. Més informació al punt de les dues.
Doncs ens queda el temps, la previsió per aquestes pròximes hores del Dani Ramírez.
Avui les tempestes van donant precipitacions que van sumant litres, especialment a la zona costanera i prelitoral de l'àrea de Barcelona, però aniran pujant al llarg d'aquesta tarda a la Catalunya Central, Girona, Prepirineu i no descartem altres sectors del nord del país. De fet, amb més probabilitat, aquests xàfecs al voltant d'Osona, Moianès, Montseny, aquí poden ser localment intenses i amb calamar-se. Ja han caigut 14 litres per metre quadrat a la cota 700 del Montseny, 11 canyelles al Garraf, 32 litres a Viladellops, Olèrdola, aquí hi ha hagut una tempesta durant una hora aproximadament que ha deixat força pluja, o han caigut entre 15 i 20 a Vilafranca del Penedès, també amb calamar-se, calamar-se que s'ha presentat també a Bellaterra o Sant Cugat del Vallès. Han caigut 9 litres a Sant Feliu de Llobregat, 6 a Barcelona, a l'àrea de Collserola, 5 a Sant Cugat del Vallès o 2 a Montserrat, aquí, com dèiem, amb calamar-se. Per tant, tarda moguda, no estarà plovent tota la tarda, però hi haurà llocs del centre i nord del país on la pluja pot ser intensa. En canvi, sud de Lleida, Tarragona i l'Ebre ja amb clarianes, difícilment amb pluja o alguna gotellada al prelitoral del Camp de Tarragona. Pel que fa demà, al matí també mig ennuvolat, boires a moltes valls, a la meitat est de Catalunya força sol, algunes estones, però destaquem que pot ja caure algun ruixat a mig matí, migdia, a la Catalunya Central, al Prepirineu, i a la tarda, novament, altres indrets del centre i nord del país, comarques interiors, no tant cap a la costa. Aquí, de fet, la pluja demà doncs agafaria un petit descans.
Doncs totes aquestes pluges de la primavera alleugen el perill d'incendis, però no garanteixen que tinguem un estiu tranquil en aquest sentit. Experts en prevenció de focs forestals i gestió de boscos participen aquest matí en la jornada sobre aquesta qüestió que ha organitzat la Fundació La Pedrera, Montse Poblet.
Bon dia. Entre els experts que hi ha a la taula, Marc Castellnou, cap de l'àrea d'actuacions forestals dels bombers de la Generalitat, que només comença a demanar que no baixem la guàrdia. Les pluges no ens treuen de la greu situació la que ens ha dut la sequera en un país amb un 80% de territori cobert de boscos que en bona part ningú gestiona.
Fiqueu-vos en situació. Fiqueu-vos en situació de que a casa no hagués entrat un sou durant els últims 18 mesos i de sobte ara han entrat el sou i la paga doble. Quina és la situació de la familiar? Pues la mateixa que teníem, que estem arruïnats i que no sortim del forat. No cal anar gaire més lluny. Què ens passa? Tenim una mortalitat als boscos espectacular.
En aquest context, afegit a les noves condicions climàtiques amb temperatures de rècord durant l'estiu i uns focs amb una potència difícil de controlar, Castellnou està convençut que l'única via possible per evitar que els focs ens facin molt mal és invertir perquè el territori combini boscos ben gestionats amb pastures i amb camps que ajudin a frenar els incendis quan inevitablement comencin.
Senyors, no volem més recursos d'extinció. Ja està bé d'invertir en grans avions, grans helicòpters i tecnologia per apagar uns incendis que no podem apagar, a no ser que hi hagi un territori amb oportunitats per apagar aquest incendi.
A la ineficàcia dels mitjans d'extinció davant d'incendis de sisena generació, Castellnou ha afegit la pujada de preus d'alguns serveis, com els dels helicòpters, per la demanda provinent de països nòrdics, on abans no hi havia incendis i amb el canvi climàtic cada cop són més habituals. L'hora de vol, que abans costava 2.000 euros, ara ja en costa 9.000.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
És un quart i sis minuts de dues. A Catalunya, 6 de cada 10 joves que abandonen prematurament els estudis ho fan a finals de l'ESO. Segons la Fundació Bofill, els estereotips, la falta de referents i les desigualtats en els itineraris postobligatoris, on encara es prioritza el batxillerat, són clau per entendre i poder revertir aquesta situació. Barcelona, Sara Canyete.
Sí, així es desprèn d'un informe que acaba de presentar la Fundació Bofill i que analitza en profunditat la trajectòria i la tria educativa feta per part de 68 alumnes que ara mateix ja han acabat la secundària. Aina Tarabini, una de les autores de l'informe, explica que encara que els cicles de formació professional de grau mig i el batxillerat estan equiparats, no tenen les mateixes condicions.
Perquè el batxillerat tens oferta a tot Catalunya. Quan els alumnes trien batxillerat, a vegades el que fan és guanyar temps. Tu fas 2 anys més, per una vegada acabat el batxillerat, ja pensaràs què vols fer després. En canvi, en els graus mitjans, la quantitat de famílies professionals que hi ha és immensa. És molt difícil per les famílies entendre totes les famílies que hi ha.
En aquest sentit, també apunta que és important que els alumnes tinguin accés a més referents perquè no poden escollir una professió si no la coneixen i que s'ha de reforçar la tria en positiu de la formació professional.
La idea que transmeten és que si són bons amb el cap, entre cometes, són bons estudiants i, per tant, estan habilitats per fer un batxillerat que continua sent l'itinerari de prestigi. En canvi, si són bons amb les mans, sovint ni tan sols se'ns considera bons. Es consideren mals estudiants.
Una altra de les claus és que els centres tinguin bons plans d'orientació i reforcin l'acció tutorial.
Un pagès, com pot saber si una part dels seus arbres fruiters ja tenen prou aigua i no cal regar-los més? Per exemple, un ramader, com pot saber si té el bestiar ben alimentat? Doncs aquestes són algunes de les preguntes que vol contestar l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA, i ho fa utilitzant la tecnologia i la digitalització. Està fent proves que podrà aplicar al sector agroramader. De fet, aquest matí a Tallada d'Empordà, al Baix Empordà, un d'aquests terrenys on s'estan estudiant aquestes aplicacions, hi ha anat la Laia Claret. Laia, què hi fan i com ho fan?
Hola, bon dia. Doncs utilitzen mitjans digitals aplicats a terrenys d'arbres, per exemple, o a granges d'animals. Alguns que mesuren l'aigua a les diferents parts d'un mateix terreny, per exemple. Ho explica Joan Bonany, que és el director d'IRTA Mas Badia.
El que fem és posar sensors en el sòl. Si els sensors et mostren que el sòl està molt humit, redueixes la quantitat d'aigua. Si el sensor et mostra que està molt sec, augmentes la quantitat d'aigua de reg. Quan fem això, estalviem un 25% d'aigua.
De sensors, a més de terra, també n'he vist a sobre de tractors. I a banda de l'aigua també s'utilitzen, per exemple, per aplicar herbicides o fungicides.
Ara, com ho fem? Apliquem pràcticament el mateix volum a totes les plantacions. Aquests sensors d'ultrasons, a mesura que l'atomitzador va passant per la parcel·la, va mesurant el volum d'arbre. I aquells arbres que són més petits i aplica menys volum de fitosanitari.
I si parlem de les granges, Bonany detalla com hi pot ajudar la tecnologia.
Quan l'animal entra en la menjadora, porta un collar i podem fer saber dues coses. Una, el pinso que gasta, Però no només això, sinó podem fer una dieta personalitzada per cada individu. Per tant, tots sempre estem intentant d'optimitzar.
Per ara, IRTA té tres zones on s'estan fent aquestes proves, es diuen AgroLabs, laboratoris, però està previst que els pròxims 4 anys n'hi hagi 9. Un cop provada aquesta tecnologia, es recomanarà la manera més eficient a cada pagès o ramader. Una iniciativa finançada per l'IRTA, la Generalitat i també fons europeus.
Gràcies, Laia. A Balaguer, l'Ajuntament ha instal·lat un sistema també de sensors, en aquest cas a la xarxa de canonades, que permet detectar fuites d'aigua de forma immediata. De fet, en 2 mesos ja han fet saltar les alarmes fins a 3 vegades i això ha permès evitar la pèrdua de milers de litres diaris. Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
On s'instal·len i com funcionen concretament els sensors?
Doncs es col·loquen a les aixetes de pas de la xarxa de subministrament i detecten la fuita a través del soroll que fa l'aigua que es perd al subsol. La targeta SIM que porten incorporada els sensors registra la informació auditiva i genera una alerta al programa informàtic que avisa els treballadors municipals del punt de la filtració. Ho explica Jordi Betbessé, tècnic del Servei Municipal d'Aigua de Balaguer.
Llavors aquests sensorets se posen just on hi ha la clau de pas, que se'n diu, la clau, on hi ha les aixetes. Allí es posa el sensoret i ell escolta a la nit. I a la nit, si detecta que hi ha una fuita, l'endemà matí te diu, possiblement tinc una fuita a prop d'aquesta aixeta.
De moment se n'han instal·lat 50 i la previsió és estendre el sistema a tota la xarxa amb un total de 95 sensors. La inversió és de 30.000 euros, subvencionats per la Diputació de Lleida. Jesús Cienfuegos és regidor de l'àrea de serveis urbans de Balaguer.
Intentar optimitzar la xarxa d'aigua potable de Balaguer. Érem conscients de que teníem una xarxa antiga i que teníem moltes fuites. Llavors, amb aquesta subvenció ens ha donat la possibilitat de comprar els detectors per poder instal·lar-los i poder trobar i subsanar aquestes averies.
El sistema de sensors es va començar a instal·lar entre els mesos de febrer i març. De moment ha informat de 3 fuites i el consistori ja hi està actuant per solucionar-les.
Doncs on hi ha problemes de filtracions és a la piscina de Manlleu. Per això, aquest estiu, el segon municipi d'Osona no obrirà la piscina municipal exterior, tot i l'aixecament de la fase d'emergència. Nàtia Dell, de quines xifres parlem?
Estem parlant de 93.000 litres d'aigua que es perden cada dia, l'equivalent, atenció, al consum mitjà de 240 llars. Un consum, per tant, exagerat d'aigua que el consistori no es pot permetre en un context de sequera. Pep Madrid és el regidor d'Infraestructures.
Amb l'actual decret de sequera, per poder omplir una piscina pública, malgrat s'hagi declarat refugi climàtic, s'ha de justificar una rehabilitació del bas. Bàsicament una qüestió de terminis d'execució de l'obra. No és possible tenir-la enllestida a principis d'estiu, malgrat disposar de la financiació adient.
La piscina ara mateix està sense aigua perquè a finals de temporada es buida sola en pocs dies per culpa d'aquestes filtracions. Els problemes al bas de la piscina es començaran a arreglar aquest any per tenir a punt la piscina la temporada que ve.
I la decisió ha generat malestar.
Doncs sí, i el consistori era conscient que la decisió no agradaria, que aixecaria crítiques, però asseguren que respon a un exercici de responsabilitat. Al ple de la setmana passada hi van assistir desenes de veïns i veïnes per protestar. I l'oposició acusa l'Ajuntament de falta de planificació perquè fa anys que se sap que hi ha aquest problema. Aquesta és la rèplica del regidor.
No creiem que sigui una falta de planificació. Al finalitzar l'estiu es demana un estudi tècnic a la Diputació de Barcelona. I així com se'ns entrega el febrer del 2024, es busca el finançament i estem en un procés de licitar-ho.
I afegeix que s'està treballant per oferir alternatives de refugis climàtics per combatre la calor i que s'ampliaran horaris de la piscina coberta.
S'embolica la situació política a Puigverd de Lleida, al Segrià. La majoria dels regidors de l'equip de govern de Junts han iniciat els tràmits per expulsar l'alcalde, Josep Solsona, d'aquest grup municipal, denunciant que els ha retirat totes les competències i que no es volen fer responsables del que decideixi. Tot plegat, Núria Casellas, després que l'alcalde fos denunciat per suposats maltractaments i abusos en l'àmbit familiar.
Bon dia, Marta. Sí, allò va ser el detonant de la crisi de govern que hi ha ara. L'alcalde va ser detingut i posat en llibertat l'endemà i llavors va agafar la baixa. Va tornar a l'alcaldia al cap de 2 setmanes després que s'arxivés la denúncia per maltractament. La d'abusos va continuar el seu curs. Des que va tornar a parar, la relació ha estat molt tensa amb els seus companys de grup i de govern, fins al punt que li han perdut la confiança i asseguren que ja no van ni als plens. Úrsula Barrufet és una de les regidores que firmen la carta.
No, i ara li votem a tot que no. És que ni mos l'escoltem, els punts. Allò que dius, perquè ell comença a dir, és que el poble es paralitza i tal i qual. Pues que no ho veus, que el paralitzes tu, el poble. No te'n dones compte, doncs no.
I el nostre clic del dia avui pels dos vídeos que arriben des d'Àreu al Pallars Sobirà i que estan posant en situació de defensa els pastors que estan pasturant els seus ramats.
Ali, Ali! Ali! Ali, Ali! Ali!
Això que escolteu són els crits del pastor que intenta espantar un os que té ben a prop d'on són ell i els gossos, i suposem que el ramat és una mica més enrere. Ja fa dies que se'n veuen alguns, just ahir ens arribaven les imatges d'un cadell d'os que s'havia deixat veure a la Vall Ferrera. Els ocupants d'un cotxe van captar l'animal, que va sortir del bosc i va arribar fins a la carretera. Aquest d'avui no en té res de cadell i es mirava els gossos que li plantaven cara fins que al final ha marxat muntanya amunt. En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Després de 4 dècades de vida, l'aplec del Cargol de Lleida continua creixent i batent rècords. Aquest any hi participaran 119 colles, 4 més que l'any passat, que sumaran 500 nous penyistes, en total uns 15.000. Això serà entre el 24 i el 26 de maig. Són, Estela, 46 edicions d'una festa més que consolidada, però que cada any presenta novetats.
Sí, aquest any, bàsicament dues. Per una banda, per primera vegada es promociona el consum de begudes sense alcohol amb una barra pròpia que es muntarà a la plaça central en col·laboració amb l'entitat social convidada, l'associació TDH de Lleida. S'hi podran trobar des de cerveses a licors 00. Ferran Pèrdix és el president de la Federació de Colles.
Amb la vessant aquesta, no?, de començar a inculcar, començar a introduir el consum de begudes sense alcohol dintre de lo que seria la voràgine o els tres dies d'aplec, no?
I una altra novetat és que s'amplia el programa per al públic infantil amb una rua per a nens i nenes dissabte a la tarda. A l'aplec hi participen activament al voltant de 3.000 infants, membres de les colles, que garanteixen el relleu generacional de la festa. A tot això, les xifres creixen i l'impacte econòmic també. La despesa directa és d'uns 2 milions d'euros, una xifra que es multiplica si també es té en compte el que gasten els visitants i es prioritza el consum de productes de proximitat.
Tot això també porta al voltant, doncs, una repercussió econòmica molt més gran. Les colles han comprat, doncs, més productes aquest any, perquè hi ha més gent involucrada a la festa i més colles que hi participen.
Es calcula que el consum de caragols fregarà les 15 tones i l'expectativa és tornar a atraure uns 200.000 visitants a la ciutat.
Estela, i aquest aplec ve precedit per un episodi una mica polèmic.
Sí, Marta, perquè la Federació de Colles organitza un concurs internacional d'humor gràfic i aquest any el jurat, sense saber-ho, ha escollit un dibuix presentat per un il·lustrador turc, però elaborat amb intel·ligència artificial, i això no ha agradat a tothom. Mantenen la decisió perquè a les bases no quedava explícitament exclòs l'ús d'aquesta tecnologia, però obriran el debat per decidir com ho encaixen per a pròximes edicions.
L'àrea urbana de Girona estrena avui una nova oferta gastronòmica d'excel·lència, reobrint l'espai de l'antiga fortalesa militar de Sant Julià de Ramis, al cim d'un turó, a 10 minuts en cotxe des de Girona i amb vistes, ens asseguren, espectaculars. Ho fa, no podria ser d'una altra manera, de la mà del germà Roca, que han confessat que van estar a punt de traslladar en aquest espai el mateix restaurant del celler que els ha donat prestigi arreu del món. Girona, Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia.
Això t'ho han reconegut aquest matí, de fet, t'ho has reconegut, sí, el millor pastisser del món, en Jordi Roca.
Exactament, sí, ens ha explicat que ja els van oferir portar l'oferta gastronòmica d'aquest espai quan va obrir per primera vegada l'any 2018, després d'una milionària inversió per habilitar aquesta antiga fortalesa. Aquí, recordem-ho, entre el 2018 i el 2020 ja hi havia un hotel amb un restaurant de luxe, amb en Jordi Cruz, un museu de joies i un espai d'art, però amb la pandèmia i amb la mort del seu promotor va acabar tancant. Per segona vegada, la família propietària els va oferir l'espai i ara, diu, no han pogut dir que no. L'han llogat per 12 anys, però no només això. Com deies, aquest recinte és tan ampli i espectacular que van plantejar traslladar-hi al mateix restaurant del celler de Can Roca.
Durant un temps vam estar tentats de pujar al celler de Can Roca aquí dalt, per tot l'espai, però ens vam parar perquè no volíem deslocalitzar-nos. Deslocalitzar el celler implicava moure'ns, ja que vivim molt a prop nosaltres i ens venia de les altres carrers de Can Roca i tal.
Per tant, tant, el celler de Can Roca continuarà al seu lloc. Aquí l'Esperit Roca avui estrenen el restaurant i el mes de juny reobriran l'hotel de 15 habitacions.
I quina és l'oferta d'aquest Esperit Roca?
A veure, hi ha carta, hi ha dos menús amb una reinterpretació dels plats tradicionals del celler. Hi ha dos menús que són ben diferents. Un té 6 plats salats i 2 postres. I l'altre és a l'inrevés. 2 plats salats i 6 postres. Lògicament, diu en Jordi, aquest és ideal per als més llaminers.
Que en Josep, ell, s'està omplint, posant ampolles, no vol que ho faci ningú més. Ets l'hòstia. Agafarà un mal de llom que no es pot aixecar en 2 mesos. Però que el tenim emocionat, il·lusionat, està encantat.
En Jordi Roca, que parla que el seu germà, Josep, està posant una a una les ampolles d'un espectacle celler que també té aquest espai amb capacitat per 80.000 ampolles de vi. Són plats, en tot cas, per fer-nos gaudir, diu, això sí, el preu del menú, amb maridatge, a partir de 200 euros.
Doncs...
Se n'han de tenir unes.
Sí, mites, eh? Exacte. No és per a tothom. Gràcies, gràcies, Fèlix. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Són 2:05 de 2 quarta sessió del judici contra la dona acusada d'haver matat la seva filla a Sant Joan d'Espí el 2021 per fer mal a la seva exparella. Els perits que han revisat els seus dispositius informàtics han assegurat que va tenir com a referents els darrers crims de violència vicària, com el de Tenerife. Un altre grup d'especialistes dels Mossos han ratificat que el crim va ser premeditat i calculat. Anem cap a l'Audiència de Barcelona. Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia.
Què és el que més ha impactat avui el jurat?
Doncs, sens dubte, les més de 17.000 recerques que van fer al març, 2 mesos abans del crim, a tota mena de pàgines per saber com asfixiar una criatura, com fer vudú a l'exparella o com matar-se amb una sobredosi de fàrmacs. El seu referent, com deies, Tomás Gimeno, l'home que va matar les seves filles, Anna i Olivia, i després les va enfonsar al mar.
Los días 29 de abril, 3 de mayo, 6 de mayo, 7 de mayo, 10 de mayo, 11 de mayo, 12 de mayo, 13, 14, 17, 21, 24 y 28 hace consultas de artículos relacionados con el asesinato del padre a los niños que asesinó a sus hijos en Tenerife?
Sí, sí, es correcto.
¿Qué hace?
Pels perits que van investigar l'escenari del crim, està clar que l'assassinat estava planejat i que el va executar de la manera prevista.
La puerta no está forzada, todo está como perfectamente en orden, toda la casa se veía muy ordenada, no se veía una cosa precipitada, ni signos de pelea. A veces te encuentras pues sillas movidas o cosas fuera de lugar que te aportan información como que ha habido gestos bruscos, y en este no era el caso. Todo este escenario era como todo muy pensado.
Tot i que la infanticida tenia previst suïcidar-se i en un primer moment el SEM la va donar per morta, els agents que la custodiaven van veure que respirava. Ella declararà la setmana que ve i s'enfronta a la presó permanent revisable.
Una promotora i l'Ajuntament de Lleida han sumat esforços per construir 4 blocs de pisos amb 121 habitatges que es destinaran a lloguer social. S'edificaran al barri dels Magraners, un dels més apartats del centre de la ciutat, i es busca sobretot que hi vagin a viure joves. Júlia Albacar, Lleida, com seran aquests pisos?
Bon dia, Marta. Doncs tindran entre 2 i 3 habitacions i es llogaran per un preu que oscil·larà entre els 415 i els 504 euros, aproximadament. Per accedir-hi s'hi hauran de complir una sèrie de requisits, com estar empadronat a la ciutat, inscrit al registre de sol·licitants d'habitatge, de protecció oficial, i tenir una renda familiar per sota dels 45.000 euros anuals. Dels 121 pisos se'n reservarà una part per a persones de menys de 35 anys per potenciar que vagin a viure joves al barri. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, destaca que un dels altres objectius, un cop estiguin enllestides les obres, serà dinamitzar la zona comercialment.
D'aquí 24 mesos hi hauran 240 persones vivint aquí més. I això, que ja estem en un barri amb dèficit comercial, vol dir que hem d'esperonar aquelles iniciatives també que sorgeixin del barri per l'apertura de nous establiments comercials.
Les obres començaran ara el mes de juny i espereu que estiguin enllestides d'aquí 2 anys.
Júlia, dèiem que el projecte ha sortit a partir de la col·laboració entre l'Ajuntament i una empresa. El procés, diuen, ha estat complex.
Per una banda, la paeria no va trobar cap empresa que edifiqués quan va treure la construcció dels edificis a concurs i, per l'altra, la promotora no va poder accedir als fons Next Generation. A partir d'aquí van unir esforços i la promotora ha acabat construint els edificis sobre terrenys municipals. A banda de la construcció dels 4 blocs, l'empresa també es farà càrrec del lloguer dels pisos. Albert Simó, responsable de la promotora, explica que s'ha buscat maximitzar beneficis mantenint l'aposta pel lloguer social.
L'Ajuntament ens ha ajudat amb la subsidiació d'una part de la llicència d'obres, que és important. La financiació també està ajustada amb uns preus bons, i nosaltres també hem dissenyat uns edificis molt encaixats en la relació entre construïts i útils fos òptima perquè es pugui construir amb un preu raonable.
L'obra tindrà un cost de 14 milions d'euros, dels quals 10 es financien a través de l'Institut Català de Finances, i els 4 restants s'aporten amb ajuts dels fons Next Generation i recursos de la promotora.
Avui comença una nova campanya de la Fundació Sergi per trobar pisos per destinar-los a dones víctimes de la violència de gènere. En concret ho fan a la ciutat de Figueres. L'entitat ja gestiona 17 habitatges en el marc del programa Dones Supervivents que van iniciar l'any passat a Figueres, Girona i Salt. I ja avancen al Catalunya al Dia que, si en tinguessin el doble, doncs també els omplirien, perquè se'n necessiten molts. Maria Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
En què consisteix aquesta nova campanya?
Sí, doncs des de la Fundació Sergi fan una crida als propietaris que tinguin pisos buits a Figueres perquè els cedeixin temporalment per destinar-los a lloguer social. A canvi, els asseguren el cobrament del lloguer cada mes, hi ha bonificacions en els impostos, un manteniment, i que no s'han d'ocupar ni d'assegurances ni de cap altre tràmit.
I quants pisos necessiten?
De moment, 2, però confien que amb la campanya en sortin més. Tot i això, asseguren que al conjunt de la demarcació de Girona en caldrien molts, perquè hi ha moltes necessitats per atendre tant de dones d'aquestes poblacions com per d'altres territoris que es desplacen fins aquí per viure en un habitatge segur. Ho ha explicat aquesta emissora Anna Ribas, tècnica d'habitatge de la Fundació Sergi.
Les demandes són molt àmplies i ara la globalitat del projecte són 17 pisos entre les tres ciutats, però si tinguéssim el doble, els ompliríem i encara ens en faríem falta més. Poden ser necessitats del propi territori, però també poden venir derivades d'altres territoris. Amb la qual cosa, la necessitat és important.
Des de Sergi atenen tant demandes que els arriben de dones afectades com de casos derivats de serveis socials i l'administració. A Figueres tenen 9 habitatges per aquests usos, però en busquen més.
Tots aquells propietaris i propietàries que no saben quin ús fer-ne dels seus habitatges, al final aquesta tipologia és una finalitat social d'una demanda molt complexa per a les persones que hi viuen, perquè aquestes dones tenen dificultats molt costoses de poder accedir a un habitatge del mercat ordinari.
Des de la Fundació Sergi gestionen 140 pisos a les comarques de Girona per diferents usos socials. De tots aquests, n'hi ha només 17 per casos de violència masclista. En concret, 5 a Salt, 3 a Girona i els 9 de Figueres. A la ciutat empordanesa és on n'hi ha més, però en falten. D'aquí la campanya que comença aquesta tarda amb una enganxada de cartells amb el lema «Tens un pis buit? Omple'l de vida».
A Badalona, una quinzena d'usuaris de l'alberg per persones sense llar que l'Ajuntament ha tancat s'instal·laran aquesta nit a la plaça de la Vila, a les portes del consistori, per visibilitzar la seva situació. Recordem que la cooperativa que gestionava el centre va deixar de prestar el servei perquè l'Ajuntament acumulava un deute amb aquesta entitat d'1.700.000 euros. Aquest migdia, aquestes persones sense llar ja s'han concentrat davant de l'Ajuntament i ha anat el nostre corresponsal, David Àngela. David, com les has vist?
Hola, Marta, bon dia. Doncs tot i estar molt desesperats perquè fa 2 setmanes que dormen al carrer, estan disposats a passar aquesta nit al ras només amb mantes, cartrons o sacs de dormir. En molts casos arrosseguen patologies mentals, necessiten medicació o assistència psicològica. Sentim en César i la Rocío, que porta un triple bypass i que en aquestes 2 setmanes ha hagut de ser atesa 3 vegades a Can Ruti, l'última per una hemorràgia.
Hem decidit plantar-nos aquí amb pancartes perquè és impossible dormir per les nits, és impossible. La medicació jo no me la prenc, jo en tinc que prendre 8 pastilles per la nit, no me les prenc, porto 2 setmanes que estic amb una tensió que no sé el que em passarà.
Aquest dia m'ha quedat,
Es que un día no subirá.
Mira, hoy una vez con la viosa anoche, ayer, me digo, ¿esto qué es? ¿Esto? Bueno, esto será, me la hago otra vez porque me dejan del bar lavarme un poquillo y eso. Una hemorràgia com una casa, vamos. I el canruti i una biòsia.
Per la seva banda, Jaume Ventura, portaveu de Badalona Acull, la plataforma veïnal que els dona suport, lamenta l'actitud del primer tinent d'alcaldia, Juan Fernández, que en un ple va relativitzar la situació.
Jo no sé per què la gent s'escandalitza, perquè això passa, la gent es mora de gana, la gent es mora al carrer, i això, ara aquí passa aquí a Badalona, però és que també passa a Santa Coloma, passa a Sant Adrià. Quina raó més miserable lamentable, no?, que un representant públic digui que una desgràcia, com que passa a altres llocs, també doncs, aquí, doncs, per què no, no? També podem tenir un espai per a les víctimes. És deplorable, no?
Els usuaris de Can Bufí Vell volen allargar la protesta pernoctant més nits a les portes de l'Ajuntament.
A finals d'any començaran les obres per fer un vial d'accés directe al polígon industrial La Plana de Gandesa a la Terra Alta. Territori ja ha licitat unes obres que es preveu que durin 7 mesos i tenen un pressupost d'1,3 milions d'euros. Jordi Barranca, Gandesa, com s'ha rebut aquesta notícia?
Bon dia, doncs amb molta satisfacció, i és que aquesta era precisament una de les reivindicacions que es feien des de la capital comarcal. El polígon industrial ha crescut i algunes de les empreses instal·lades mouen un important trànsit de camions. Uns vehicles pesants que ara circulen pel mig de Gandesa. Carles Luz n'és l'alcalde.
Tot l'accés que té avui el polígono va per vials del municipi, que són estrets. Quan fiquem el foc damunt del polígono industrial i veiem empreses logístiques i empreses de la manufactura del paper que belluguen de 7 a 8 camions de 40 tones cada dia, per tant, hi ha una necessitat imperiosa de tindre una connexió directa evitant el casc urbà.
El que es farà serà construir un vial de 500 metres de longitud que connectarà el polígon amb la rotonda de la C43. Tindrà dos carrils de 3 metres i mig i dos vorals de 1,5 metres cadascun. Un cop enllestida, quedarà resoldre una altra qüestió, un nou accés, també directe, des de la Nacional 420.
L'any passat vam estar treballant en el Ministeri, la variant, que ja em consta que estan fent, redactant el projecte d'execució, i l'altra era una rotonda que hi havia ubicada a la 420 per fer també un accés al polígono. Aquesta serà la següent reivindicació que no acabem de tindre materialitzada per demanar que tinguin aquesta connexió al polígono.
Les obres, que començaran a la tardor, tenen un pressupost d'1,3 milions d'euros i també inclouen la construcció d'una zona d'aparcament, millores en la senyalització i també la instal·lació de barreres de seguretat.
Són 2:15, Tarragona acull el primer festival Pride en el marc del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+. La jornada estarà el 15 de juny amb la programació d'una quinzena d'activitats de caràcter festiu i reivindicatiu al centre de la ciutat. Clara Chavarría Domingo, avui s'han donat detalls de la programació.
Hola Marta, bon dia. Sí, aquesta jornada promoguda per l'Ajuntament de Tarragona sota el lema L'Orgull és Nostre centrarà la seva activitat a la plaça Corsini, on s'han previst espectacles, tallers, actuacions, a banda de la Marxa de l'Orgull, que enveïrà a la Rambla Nova i una gran gala Pride amb una desena d'artistes. La programació la conduiran dos drag queens, com són Zafiro i Lady Savannah, que han assenyalat la necessitat de celebrar aquestes jornades reivindicatives. Totes dues han lamentat que encara es produeixin situacions discriminatòries.
Caminar d'aquesta guisa pel carrer, no sempre és fàcil, perquè a vegades sí que te trobes amb mirades, amb paraules, amb crits, fins i tot, no?, que poden ser realment desagradables. Jo vull pensar que, mica en mica, amb actes com aquest, i com tots els que portem fent, no només el Dia de l'Orgull, que mica en mica puguem aconseguir que Tarragona sigui, si ja no ho és, més tolerant i més lliure.
Se van a cambiar cosas, pero hay mucho que cambiar. Yo con un abrigo, sin maquillar ni nada, con mi novio, íbamos a comprar pizzas y nos gritaron ¡maricón! Y como si no lo hubiésemos escuchado, siguieron ¡maricón, maricón! Es decir, está pasando. Hay cosas mucho peores, entonces es muy necesario el Pride.
També han ressaltat la importància de denunciar qualsevol situació discriminatòria per acabar amb aquesta xacra.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
La 16a edició del Festival Internacional de Cinema en Català, el FICCAT, selecciona 42 treballs que es podran veure la primera setmana de juny. Roda de Barà, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
Se n'acaben de donar els detalls. Què s'hi podrà veure i quines novetats té el festival?
Sí, mira, el festival tindrà enguany com a eix central el cinema i la literatura. A la selecció oficial que s'ha conegut avui hi ha 6 llargmetratges, 6 documentals, 12 curts, a més de videoclips i també alguns treballs fets per gent del territori. Dels films destaca sobretot l'estrena d'Escanyar Pobres, Llobàs o La Casa en Flames i també La Societat Negra de Ramon Térmens, adaptant la novel·la d'Andreu Martín. També entra a concurs el llargmetratge L'àvia i el foraster de Jordi Miralles. Toni Pinel, codirector del festival, creu que comença a notar-se que hi ha més ajudes pel cinema en català, però diu que ara ens ho hem de creure nosaltres.
Creiem que aquest any ha estat un molt bon any. Ha estat un any especialment difícil. És un any en el que jo crec que es nota molt que hi ha hagut un canvi en la finançació de les pel·lícules, hi ha hagut un increment, i per això aquest any ha estat una mica millor. El tema és que està molt bé que això passi, està molt bé que hi hagi més diners, està molt bé que hi hagi finançament, però també ens hem de creure. I hem d'anar nosaltres ara a recolzar això.
Entre els documentals també s'estrenarà el del director Antoni Verdaguer sobre Jaume Cabré i la música de les paraules. A tots dos també se'ls donarà el Premi Honorífic del Festival. Enguany, la productora Isona Passola rebrà el Premi Montserrat Carulla 2024 per la seva trajectòria i compromís amb la llengua i la cultura catalanes. La plataforma 3CAT obrirà un espai on poder veure alguns dels treballs del festival, que es farà, recordem-ho, de l'1 al 8 de juny a Roda de Barà.
Mentre caminava en la boira d'hivern.
És la veu de Roger Mas, que actuarà amb la Cobla Sant Jordi al Dansàneu, al Festival de Cultures del Pirineu. El certamen, que arriba ja a la seva edició 33, ofereix del 26 de juliol al 4 d'agost més d'una trentena de propostes artístiques que tindran com a escenari les Valls d'Àneu. Pere Joan Álvarez, aquest any amb dos eixos principals.
Que són el català i la bruixeria. Així, per una banda, hi ha més presència de propostes procedents de les illes del País Valencià i de la Catalunya Nord. La directora del Dansàneu, Ruth Martínez, creu que ara més que mai cal defensar el català i el certamen hi vol contribuir.
Teníem clar que era el moment, perquè el timing és important, les coses s'han de fer quan són necessàries. Creiem que és més necessari que mai que una entitat modesta, insisteixo, d'aquest cas de les Valls d'Àneu, no, del Pallars Sobirà, doncs pugui dir, escolteu, nosaltres creiem que la llengua és central.
I l'altre eix, la bruixeria, motiu de la commemoració del 600 aniversari del text sobre la bruixeria més antic d'Europa, originari de les Valls d'Àneu. Així es presenta l'exposició Bruixes de Dol de les ordinacions d'Àneu a les caceres actuals, a més de quatre espectacles que s'inscriuen en aquesta temàtica. Sentim Ferran Rella, president del Consell Cultural de les Valls d'Àneu.
Que el Dansàneu, que es fa ressò dels aspectes naturals, de la importància, la reflexió de la natura, de la memòria, de la llengua, havia també incorporar els aspectes de bruixeria.
A més de Roger Mas, també hi podrem veure Marala, Júlia Colom, Lalu Dinban, Joan Miquel Oliver i Maria Hein. Destaquen també les produccions de gran format com la inaugural Viterna o la Cloenda, Les filles de Lilith. La meitat de les propostes són gratuïtes i el pressupost d'enguany és d'uns 300.000 euros. La presentació del Dansàneu s'ha fet en el marc incomparable del claustre de la Seu Vella de Lleida.
Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.
I comença la FIM, la Fira de Música Emergent i Familiar de Vilaseca, el Tarragonès. Fins diumenge, més de 50 actuacions convertiran la ciutat en la capital musical del país. L'accés a tots els concerts és gratuït. Tarragona, Maria Piccini.
El Parc de la Formiga, la Plaça de les Voltes o el Castell són alguns dels 8 espais que acolliran la Fira de Música. Sota el lema Demà és ara, pretén reunir més de 150 artistes i ser una oportunitat de promoció. Es faran un total de 55 actuacions musicals dirigides a tot el públic, però també activitats pels professionals, com ara xerrades o mentories, amb l'objectiu de dinamitzar el mercat i millorar les oportunitats musicals. Martí Marfà, director artístic del festival.
L'objectiu de consolidar-se com a aparador d'aquests segments de l'escena i de ser una mica un referent de cara a l'escena del demà. Per això el lema d'enguany és Demà és ara, perquè d'alguna manera volem anticipar-nos tant en descobrir propostes artístiques que el dia de demà poden ser referents en l'escena, com amb els públics menuts, que seran també els públics del demà.
La FIM acull propostes de tot tipus, des de jazz i hip-hop fins a cançons d'autor. Les principals apostes són la música emergent i la familiar, però també el talent local. Elena Garcia, Andreu Peral i Eloi Duran són tres dels cinc artistes que representaran el territori. Entre els més destacats hi ha Mamaduixa o les Testarudes. L'accés als concerts és lliure i gratuït.
I avui engega el Festival Ambassat de Sabadell. Tot a punt, Marta Vallès?
Bon dia, tot preparat. Els Antònia Font inauguren el festival amb tot venut. L'Ambassat porta fins a Sabadell música alternativa i emergent, combinant-ho amb noms consolidats. Va néixer el 2009 i és un punt de trobada anual pels seguidors de pop-rock, música urbana i electrònica. El director del festival, Arnau Solsona, llançava aquest missatge als amants d'aquests estils.
Tenim un cartell que sempre espanta una mica, que raros que sou, i més ara, que som dels primers de començar la temporada, perquè són noms que potser al setembre, quan arriba la Mercè, a l'estiu, al poble, us han posat alguna cançoneta. Hosti, però si això crec que va venir Sabadell. I jo diria als veïns de Sabadell que no esperin a que el Moderno del poble li digui t'has perdut això.
I concreta alguns d'aquests noms que encara molta gent no coneix.
Maria Hein, Calavento, que són uns clàssics que han passat ja 3 anys, que estan en un gran moment. Guillem Gispert, cantant de Manel, que presenta el seu projecte en solitari aquí. Si mirem ja fora, Maria José Hiergot, que ha estudiat a l'ESMUC, ve d'Andalusia, veu de flamenc, que ve d'una gira per Estats Units. Tenim Samantha Hudson, provocadora, trencadora.
I Flash Ice Cream, Rosowski, Marala, Dalila, els DJs DJ Brava, Nòvies, Samayako, els Ego Trip i la formació que ha guanyat el concurs de nous talents Fabricant Bassat, els Irieix. Diumenge a la tarda, concert familiar amb Tortell Poltrona, amb Auca i l'Ali Bigut, i tanca l'Ambassat, la maresmenca Muixca. S'espera superar els 7.000 espectadors.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2. Tens ara per la informació esportiva. Odel Serra, bon dia.
Bon dia.
El Barça tanca aquest vespre la jornada intersetmanal de primera al camp de l'Almeria amb l'objectiu de consolidar la segona posició a la Lliga.
Si els blaugrana guanyen, aconseguiran 4 punts de marge sobre el Girona, que és tercer a falta només de 2 jornades per acabar el campionat. La prèvia del partit, però, ha estat marcada per les declaracions de Xavi Hernández sobre la situació de l'equip tant a nivell econòmic com esportiu. D'una banda, el tècnic ha advertit que les limitacions econòmiques condicionaran força la plantilla de la temporada que ve.
Nosotros tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás. No estamos en las mismas condiciones que los otros clubes que tienen situaciones de fair play y nos vamos a ajustar a eso.
I de l'altre costat ha fet aquesta comparació sobre el joc de l'equip d'aquest any respecte al de la temporada passada.
L'any passat vam ser molt solvents sense jugar potser al joc que ens agradaria i vam competir. Aquest any hem jugat millor que l'any passat i hem competit pitjor.
El Barça ha viatjat aquest mateix matí a Almeria i ho ha fet sense Gundogan, que està sancionat, i Araujo amb molèsties físiques. L'Almeria-Barça començarà a 9:45 i, com sempre, el transmetrem a la TDT de Catalunya Ràdio. Dels partits jugats ahir, destaca la victòria de l'Atlètic de Madrid per 0-3 al camp del Getafe, que atenció li permet acostar-se només 3 punts del Barça, això sí, de forma provisional.
Ahir, Eudal, explicàvem que Hisenda està investigant un préstec de 350.000 euros de l'empresa nord-americana ICL a un compte a nom dels directius del Barça destinat a pagar els interessos de l'aval de 124 milions d'euros que Joan Laporta va dipositar per ser escollit president. Ara volem saber què en diuen des del club i des de l'empresa en qüestió.
D'entrada, el Barça va emetre un comunicat en què confirmava l'ingrés d'aquests 350.000 euros en un compte col·legiat i recalcava a la vegada que els directius blaugranes van rebre el crèdit sense cap altra compensació. Però un dels socis d'ISL, Alexis Jern, va confirmar ahir al Tot Costa de Catalunya Ràdio que treballen amb el Barça des de fa molts més anys, des del 2014, que el club blaugrana encara els ha de tornar més de la meitat d'aquest crèdit i ha desvinculat el préstec dels serveis que tenien contractats.
No és cert, o sigui, la quantitat del fi no va ser la mateixa que del préstec. Una cosa és un préstec que li hem fet al club i l'altra és per fer una gestió, doncs un fi que correspon a un percentatge dels ingressos bruts que obté el club en aquest cas per aquests dos partits.
Segons fonts de l'empresa ISL, la facturació amb el Barça ha crescut progressivament els últims anys, contràriament al que sosté el comunicat blaugrana, arran de l'organització, diuen, de més campus d'estiu i de l'obertura de més escoles als Estats Units. I atenció, perquè sobre el préstec, alguns directius del Barça asseguren que no en tenien constància de la seva existència, per tant, que ni tan sols el van firmar. Aquests directius afegeixen també que han demanat informació en aquest sentit, però que s'han quedat sense saber d'on sortia el crèdit ni les condicions en què s'ha de retornar. I un apunt més del Barça, en aquest cas d'un altre afer, l'Audiència de Barcelona ha acceptat els recursos presentats pels serveis jurídics tant del Barça com dels Negreira, pare i fill, i revoca la decisió del jutge que instrueix el cas d'obrir peça separada per investigar un possible delicte de blanqueig de capitals per part d'aquests.
Tornem a l'esport, tornem a la pilota. L'Espanyol buscarà avui l'ascens a la primera divisió femenina de futbol després de 3 temporades a segona.
Les blanquiblaves reben l'Osasuna a partir de les 7 a la ciutat esportiva de Nijarken, la tornada de la final del play-off amb l'objectiu de remuntar un gol en contra del partit d'anada. El tècnic de les blanquiblaves, Juancho Ibarra, veu l'equip mentalment a punt.
Veo un aura optimista muy grande. El equipo tuvo una buena crítica después del partido de ida
y creo que hay, lo que te digo, es una cuestión de que el equipo está convencido y que cree. ¿Y qué argumentos te puedo dar? Pues todos los que tuvo este equipo durante el primer día.
D'altra banda, Alexia Putellas i el Barça donen per feta la renovació de la capitana, que serà per més d'una temporada i s'anunciarà durant els pròxims dies després que les negociacions es desencallessin darrerament. El Barça, per cert, sí que ja ha fet oficial aquest matí la renovació de la portera Gemma Font per una temporada més.
I en bàsquet, el Baxi Manresa juga aquest vespre a 8:45 el primer partit del play-off de quarts de final de la Lliga ACB.
Els manresans, que van acabar vuitens, s'enfronten al que va acabar primer la Lliga, l'Unicaja, en una eliminatòria a màxim de 3 partits. N'ha parlat d'aquest fet Pierre Oriola.
Bueno, un partit pot passar, i més en aquesta primera eliminatòria, que és a 3, el millor de 3. I al final, bueno, jo crec que el primer partit, jugar-lo fora de casa, bueno, ens dona una desavantatge clara, evidentment, perquè sabem el factor Carpena, el que comporta.
Els play-offs de la CB van començar ahir al vespre amb una clara victòria del Madrid sobre el Gran Canària, 105-70. Recordem que el Barça no s'estrenarà en aquests quarts de final amb el Tenerife fins diumenge al migdia.
No t'ho pots perdre.
Estrena avui a la sala Tallers del TNC d'un muntatge que vol reflexionar sobre els canvis d'etapa i si en un món cada cop més individualista encara hi té cabuda fer les coses en col·lectivitat. Es diu Baby No More, de la companyia Ba, que planteja també com una dona apostat per separar-se del col·lectiu i buscar el projecte vital seu en la congelació d'òvuls. El muntatge dirigit per Anna Serrano i participa la premiada cineasta de criatura Elena Martín.